Ribollà es poden trobar espècies gegantines, no?
I ja m'estic llepant els dits.
Vés a la porra, cacarot! I vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, es diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. De noques!
Adeu, amics! A reveure!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana. Avui tenim moltes coses, un programa, això sí, d'allò més variat, des de simis gegants fins a bèsties, a robots gegants, bé, de tot tindrem avui aquí al Ningú no és perfecte. Anem a presentar ràpidament a l'equip del programa i ho comencem fent amb la nostra productora, la Marta Sanz, o més coneguda com la noia que es fa selfies amb Julio Manrique. Què tal, Marta, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt contenta d'haver participat en aquest capítol de la segona temporada del Crac. L'Héctor Claramunt és un encant, en Joel Joan també, tot i que hem parlat més amb l'Héctor, i clar, és que en Joel Joan és l'estrella.
Clar, home.
I jo vaig fer el meu cameo.
Sí, sí, molt bé.
Bé, sí. I la gent, saps què em pregunta? Si tinc la selfie amb en Julio Manrique. No la tinc. Li haig de demanar a l'Héctor, no sé si encara aquell telèfon guarda les fotos i me la podrien passar.
En els extras del Blu-ray jo crec que hi serà.
D'acord.
Allà la trobarem. Molt bé, ara em vol dir, què tal, com estàs?
Molt bé, amb ganes de començar.
Sí, ja arriba l'estiu, eh?
Home, i tant, la primavera com a mínim.
L'estiu curta em fas venir una mica de fred i tot, només de veure't.
L'estiu encara no ho sabem, però la primavera de sobres.
En fi, però de còmics tenim coses avui?
Tenim coses, com que s'acosta el saló del còmic, tenim moltes novetats, totes les editorials inunden el mercat de novetats.
Farem una repassada. També tenim sèries, avui farem una mica de... S'ha estat fent... No sé, hauria d'haver-hi un verb, no?, que es digués anar voltant per Netflix.
Netflixejar?
Sí, alguna cosa així, no? Quasi que li podríem dir així.
Sí, ja ens ho pensarem, buscarem un d'aquests termes així tot moderns.
Molt bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans de començar amb les estrenes, recordar ràpidament un parell de coses. El concurs de Panini, que com cada mes fem un sorteig d'un lot que, escolta, que coincidirà amb la setmana del Saló. No seran novetats del Saló, però escolta, que serà ja tocar el Saló i ja tenim el sorteig. La pregunta que fem és, amb quin nom es coneix el grup petit de Guardianes de la Galàxia volum 2? Teniu fins al 28 de març per escriure'ns al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com i aquella setmana farem el sorteig i anunciarem qui ha estat el guanyador d'aquest lot gentilesa dels amics de Panini Comics. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte, la més ràpida potser a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, però també ens podeu trobar a les xarxes socials, a Facebook, facebook.com/Ningú no és perfecte, i anem penjant crítiques també. Aquesta setmana, per exemple, hem penjat la de Kong, la Isla Calavera, que en parlarem a continuació, i a Twitter el compte és @ningunoes. I per suposat, els nostres canals de podcast habituals, que hi són tant a iTunes com a iVoox, només ens heu de buscar Ningú no és perfecte i allà ens hi trobareu. I ara sí, anem directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Papá! Bella, debes marcharte. Este castillo está vivo.
¿Quién anda ahí?
¿Deseas ocupar el lugar de tu padre?
Acércate a la luz.
Muéstrame a la chica.
¡Mígela! ¿Y si es ella la que convoca el hechizo? ¡Hola!
¿Puedes hablar?
Por supuesto que puede hablar.
Hola, encantado.
El amo no es tan terrible como parece.
¡Hay que matar a la bestia! Piensa en algo que siempre hayas deseado. Encuéntralo en tu mente y siéntelo en tu corazón.
¡No! No tengas miedo.
No tengo miedo.
Això és La Bella i la Bèstia, nova adaptació en imatge real del clàssic animat de Disney. Després de les dues, d'Alicia en el País de les Meravilles, Malèfica, Cenicienta i El Libro de la Selva, arriba el torn de La Bella i la Bèstia. Tot i les excel·lents xifres de recaptació d'aquests productes, són pel·lícules sense màgia ni qualitat artística, amb l'honorable excepció de la brillant El Libro de la Selva. Caldrà veure si el realitzador Bill Condon, director de Dreamgirls, que ja era un musical, i de les últimes pel·lícules de la saga Crepúsculo, que és aquí la cosa fa una mica de por i pot arribar a trontollar, aconsegueix fer el mateix que Jon Favreau amb Mowgli i companyia. Recordem que l'adaptació animada de La Bella i la Bèstia va ser un abans i un després dins la divisió animada de Disney, ja que amb aquesta pel·lícula va començar un període d'esplendor que seria continuat per El Rei León i Aladdin, entre moltes altres que vindrien després. La Bella i la Bèstia va aconseguir entrar entre les nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula d'aquell any, que finalment s'enduria El silencio de los corderos. El repartiment escollit està encapçalat per Emma Watson, Dan Stevens, de Legion, que és la bèstia, Kevin Kline, Luke Evans i Josh Gad. Però pel que fa a les veus, tampoc es queda curta, malgrat que només podrem gaudir-ne en la versió original. Trobem a Ewan McGregor, Emma Thompson, que aquí Emma Thompson posa la veu al que era Angela Lansbury a la pel·lícula de dibuixos animats, i en McKellen, que doblen els diferents objectes animats del Palau. Aquesta pel·lícula recupera amb intel·ligència els brillants temes de la banda sonora de la pel·lícula animada de 1991, composta per Alan Menken i Howard Ashman. Però encara millor, la pel·lícula compta amb diverses cançons inèdites compostes per Ashman, que es van descartar per la versió animada perquè van ser considerades massa adultes. No sé com serà la pel·lícula, però només per escoltar les cançons ja valdrà la pena anar a veure-la. Sobre l'argument, suposo que és prou conegut per tothom que hagi vist la pel·lícula animada. Bella, cansada de les insinuacions de Gaston, un pesat pretendent i preocupada per la desaparició del seu pare, que va marxar cap a una fira per exposar els seus invents, però no va tornar, surt a buscar-lo. El trobarà tancat entre reixes en el castell de la bèstia. Ella s'ofereix quedar-s'hi a canvi que la bèstia alliberi el seu pare. La pel·lícula es va acabar de rodar a mitjans de 2015. Durant tots aquests mesos s'ha treballat en un elaborat procés de postproducció. Curiosament, els dos actors als quals se'ls va proposar aquest projecte inicialment van ser Emma Stone i Ryan Gosling, però la seva agenda estava La La Land. Curiosament, Ian McKellen va rebutjar en el seu moment posar la veu a la versió animada al personatge que ha acabat doblant en aquesta pel·lícula. El temps, doncs, al final ho acaba curant tot. El rodatge s'ha fet als estudis Shepperton, a Anglaterra.
Ya ves cómo es nuestra organización. Buscamos hombres como tú, Nathan. Un veterano de guerra instruido y sin antecedentes.
¿Cuál es vuestro objetivo?
De lo que estamos hablando es de una revolución.
Necesito un informante. Ve allí y cambia las cosas.
Somos soldados con cabeza. Primero esto, y luego esto.
Sabemos dónde vives.
No tengo las habilidades necesarias para defenderme.
Sí, sí que las tienes. Conecta con ellos por el lado humano. Vemos lo que queremos ver. Pero que no puedas ver algo.
Quítame las manos de encima.
No significa que...
I això és Imperium, adaptació del llibre de Michael German en què explicava la seva experiència com a agent encobert de l'FBI en una organització supremacista blanca. El realitzador Daniel Ragusis, per documentar-se, va comptar amb la guia de German per submergir-se en el món neofeixista. El protagonista principal és Daniel Radcliffe, que s'ha creat una carrera impecable després de Harry Potter amb una sèrie de papers arriscats i valents, com és el cas també del de Swiss Army Man. L'acompanyen Toni Collette, Sam Tramiel i Néstor Carbonell. La pel·lícula succeeix a Virgínia, un estat que va ser escollit pel director per la seva llarga trajectòria de conflictes racials i per haver format part de la Confederació durant la Guerra Civil. El protagonista és un jove idealista agent de l'FBI especialitzat en terrorisme islàmic que s'infiltrarà en els cercles neonazis relacionats amb una estrella de la ràdio que se sospita que podrien preparar un atemptat terrorista. El jove haurà de mantenir la nova identitat al mateix temps que no s'ha de deixar endur pels seus principis morals.
Molts anys que viuen junts i en Pol i la Marina tot just porten dos mesets. Però res prohibeix que en Pol vegi la Laia amagant-se entre parets.
Anem per la resta d'estrenes. Comencem amb Crudo, de la debutant Júlia Ducournau, que explica en paral·lel el pas de l'adolescència a la vida adulta i així com la seva afició pel canibalisme. Crudo va arribar a Sitges, precedida per la típica polèmica de desmais, etc., en els altres festivals on s'havia projectat. Justine és una jove que entra a l'escola de veterinària on estudia la seva germana. Vegetariana estricta com tota la seva família, començarà a experimentar símptomes d'allò més estranys després de menjar carn crua en una prova d'iniciació. Aviat començarà a patir ansietat per menjar carn humana crua.
Saps que m'és lleugerament familiar aquest tema? Perquè avui, aquesta setmana, hem vist una sèrie.
No espantis.
Hem començat a veure una sèrie que va per aquí, també.
Bueno, aquesta és una pel·li així francesa, molt francesa, però amb tocs així... No molt gore, la pel·lícula, però sí que, com que és tan real, posa una mica la pell de gallina.
Té els seus moments.
Sí, és això. És la realitat de la noia menjant-se el dit d'una persona és com... Saps? Tot és tan real que... no és aquell gore exagerat, sinó és més contingut i per això potser fa impacte més. Seguim amb Incerta glòria, la nova pel·lícula d'Agustí Villaronga, realitzador de Pa Negre, ambientada en plena Guerra Civil Espanyola en el front d'Aragó. Lluís és un jove oficial republicà que s'enamora de Carlana, una enigmàtica vídua. Aquesta pretén enganyar-lo perquè falsifiqui un document que la convertiria en la senyora de la comarca. La cosa es complica quan el millor amic de Lluís i el pare de Carlana descobreixen l'engany. La pel·lícula adapta la novel·la de més de 1.000 pàgines de Josep Sales i Vallès. L'extensió del llibre ha portat a una reducció de personatges i que se centri fonamentalment en la primera part del llibre. Villaronga aclareix que no hi ha trets en aquesta pel·lícula i explica que la guerra està en els sentiments enfrontats dels personatges. Los Hollar és la pel·lícula dirigida i protagonitzada per John Krasinski en Jim a The Office i interpretada també per Anna Kendrick, Charlton Copley i Richard Jenkins. Es tracta d'una comèdia amb tocs dramàtics sobre John, qui deixa una feina sense futur a Nova York per tornar a la seva ciutat natal quan la seva mare se li diagnostica una malaltia. La seva xicota no el podrà acompanyar perquè li queda poc per donar a llum i no se li permet viatjar. John haurà de fer front en solitari a la seva disfuncional família, el rival d'institut i Alex, amb el que tornen tots ells a entrar a la seva vida. El Balcón de las Mujeres és una pel·lícula d'Israel ambientada en un barri de Jerusalem protagonitzada per un grup de dones que reclama la reconstrucció del balcó de les dones en la sinagoga després que hagi quedat destruït en un accident. Per aconseguir-ho s'hauran d'enfrontar el misògin i carismàtic rabí que serà el catalitzador d'una lluita entre homes i dones. Atenció a la següent, Safari, un documental sobre turistes que van a caçar animals que campen en llibertat a la selva africana i esperen les seves preses. Safari ens parla sobre la gent que passa les vacances matant i sobre la naturalesa humana, recomanable per a exmonarques i exjugadors de futbol imbècils. Tanquem amb Locas de Alegria, comèdia italiana, barreja de pel·li de bon rotllo road movie, protagonitzada per dues dones molt diferents però que estan fetes l'una per l'altra i que es troben ingressades en un hospital psiquiàtric. Després de ser contractades per una feina mitja jornada, trobaran una transitòria liberació en un viatge improvisat que les portarà lluny del centre i dels seus tutors legals. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. Ja tenim a punt en Jacint Casademont. Doncs, Jacint, endavant quan vulguis amb les notícies.
Una vegada més, més notícies calentes. Primer de tot tenim Plan d'Escape 2. La mítica pel·lícula que va juntar Stallone i Schwarzenegger sembla que tindrà una continuació.
No cal!
Això sí, a destacar la baixa l'actor austríac, que sembla que no s'apunta en aquesta seqüela.
Menys mal.
Però sí que repetiran Stallone, 50 Cent o Jamie King. Pues
ara ja estic tranquil.
A més, també tindrem Dave Bautista, que promet ser la revolució per aquesta segona entrega. Ridley Scott ha anunciat que té en ment fer moltes seqüeles. Si la setmana passada ja va comentar que podia fer seqüeles d'Alien fins a la seva fi, a més d'estar darrere el projecte Blade Runner 2, ara sembla que vol ressuscitar Gladiator. Vol
no!
fer una seqüela, i per això té una idea que segons ell pot funcionar, i a més ha contactat amb Russell Crowe per intervenir-hi de nou.
Però està molt gràcia.
Deadpool.
Sí.
Ryan Reynolds està enhorabona perquè amb el teaser que es va marcar davant de Logan la gent l'ha aplaudit dempeus.
Home, no m'estranya.
Però a més té bones notícies, ja que l'actriu Saisy Betts sembla ser l'escollida per interpretar a Domino. Recordem que l'actriu apareix a la sèrie Atlanta i ha passat per damunt d'actrius més consagrades com Kerry Washington, Sienna Miller o Sofia Boutella.
O sigui, no la coneix ningú.
Dos policies rebeldes 3 sembla ser que perd el seu director i guionista Joe Carnahan.
I si perdés a tothom...
Sembla que el director té incompatibilitat d'agendes. Recordem que està darrere la producció de dues sèries, a més d'encarar l'inici del rodatge de El remake de Red. El film no només haurà de buscar un nou guionista, sinó que també un nou director. Indiana Jones 5. Per fi, Disney ha marcat una data d'estrena d'aquesta cinquena entrega ja de l'Explorador.
A veure si arreglem la
quarta. Serà el 19 de juliol de 2019, a més d'anunciar el retorn de Steven Spielberg, Ford, Kennedy i Marshall. Això sí, res de Lucas. Green Lantern. L'actor Arnie Hammer sembla ser que podria estar darrere d'aquest personatge. L'univers DC, que sembla que no va expandir-se, sembla haver escollit a l'actor per interpretar
bueno.
El mític personatge de la factoria. Com ho hem descobert? Doncs gràcies a una conversa de Twitter, com actualment es descobreixen totes les notícies, ja que un Twitter anònim li ha escrit preguntant-li si era ell l'escollit, i l'actor Armie Hammer ha una mica fugit d'estudi, però deixant entreveure que hi havia moltes possibilitats de que sí.
Bueno, aquest està tirant la canya, home.
Ja per acabar, voldria comentar-vos que aquest cap de setmana he anat al cinema i he anat a veure Kong Skull Island. La veritat és que tenia moltes esperances en aquesta pel·lícula i no m'ha defraudat gens ni mica. Primer de tot, s'ha destacat el seu ritme trepidant. A més, és una combinació entre Apocalipsis Now i La Isla Misteriosa, que està molt ben compensada i que funciona en tot moment. La fotografia, efectes digitals, score, soundtrack i disseny de producció realment és espectacular. Només em falla, això sí, Tom Hiddleston, que veig que sembla una mica perdut enmig de tants efectes especials.
No només
ell,
eh? La resta
del càsting, la veritat és que compleix amb escreix. Això sí, m'ha encantat al final l'escena postcrèdits, on veiem que segurament a les pròximes seqüeles, que ja estan anunciades, tindrem bona part dels monstres clàssics a les pel·lícules kaiju de la Toho. Ja sabeu, King Ghidorah, Mothra, etc. Així doncs, una gran pel·lícula d'entreteniment, no espereu trobar una obra profunda,
no, no.
I que et fa passar una estona excel·lent.
Fins molt bé.
La setmana que ve.
Apa, adéu, Jacint. Doncs ara que ho deies, anem a parlar de Kong, la isla calavera. Doncs amb aquesta música que ens trasllada mentalment a qualsevol pel·lícula ambientada a la guerra del Vietnam, jo crec que és un dels grans secrets i grans encerts que dius, ostres, una pel·lícula de King Kong, que és el que més m'ha agradat? Doncs que estigui ambientada a l'època de la guerra del Vietnam.
Ah, sí? Això és sí, el que més t'ha agradat?
Sí, perquè li dona un aire nou a la pel·lícula, amb un concepte que evidentment no és nou, no? Kong...
No, difícilment serà
a la,
nou.
A la illa Calavera, això ja...
Què fa, 10 anys del King Kong de Peter Jackson?
Bueno,
o menys?
Més enrere, no? A RKO, blanc i negre i tot això. Vull dir que... I llavors tenim la de Peter Jackson, no? És una altra història que per mi és una pel·lícula que no em va acabar de funcionar. En tot cas... No, ara s'ha reiniciat aquest univers de monstres. Warner va presentar fa un parell d'anys el Godzilla, que vaja, per mi va ser un error plantejament de pel·lícula, perquè posava per davant del autèntic protagonista, que era el monstre Godzilla, els personatges humans, que no interessaven a ningú. En aquest cas, en aquest King Kong, això no passa, és a dir, tenim personatges humans, però el director ja parteix d'aquests personatges humans, no interessen a ningú, és conscient que el que els hi passa a aquesta gent ens importa tres pitos, que la profunditat que pugui fer en aquests personatges, qualsevol esforç de profunditat que hi pugui fer, serà automàticament rebutjat per l'espectador.
Volem bitxos i els volem ja.
Correcte.
És allò, sí. Venga.
Sí, sí. I la pel·lícula és això, et presenta tu una sèrie d'actors, escolta, de primera línia, eh? John Goodman, Brie Larson, que està super de moda, el Tom Hiddleston, també actor super de moda, Samuel L. Jackson, que bueno, jo crec que totes les pel·lícules estan protagonitzades per Samuel L. Jackson també.
Aquest home s'apunta a un bombardeig.
Sí, vull dir, està tot arreu. Aleshores, el repartiment és molt, molt atractiu, però què fas? Converteixes a tots aquests personatges, tots aquests actors, en... Bueno, en prototipus de personatges, no? En no sé res més que clixés. Que clixés, que són clixés per alguna cosa, perquè funcionen, no? Però no deixen de ser, doncs, un seguit de clixés sense cap profunditat, amb aquest que té un problema amb el fill, amb l'altre que no sé què, jo que vaig estar aquí de petit. Vull dir, tot és molt típic, és a dir, agafa tots els tòpics possibles i t'ho posen allà. Perquè el monstre, que és el que realment tu vols veure i prevalgui, el vegis en allà. I realment, quan apareix King Kong, és una personalitat... molt gran, és a dir, és un monstre que està molt ben parit, està molt ben fet a la pel·lícula, i a més no es talla un pèl, és a dir, aquest King Kong, si ha de menjar-se la gent, se la menja, és a dir, no, sí, no té problemes.
Com ha de ser, home.
Sí, i està molt bé l'entrada del monstre, i la pel·lícula sap d'això, i per tant sap el que vol, i ho aconsegueix. Bàsicament ser 2 hores de diversió, no només veure King Kong, sinó els diferents, alguns altres monstres que també trobarem a la illa. Així podem veure King Kong no només destrossant helicòpters, sinó a més lluitant contra una mena de dinosaures també de dimensions importants.
És un previ del King Kong Godzilla, no? Suposo?
Evidentment, no és res més que això. Te presenta el personatge de King Kong i ja està. Tenim una noia que és la Brie Larson, no? Que en aquest cas no veiem doncs, aquella cosa, no? Del goril·la enamorant-se de la noia, però sí que bueno, veu que és una noia i li té com un cert respecte, cosa que no li té en els altres humans, no? Al igual que els humans que l'envolten, diu, home, si aquests humans estan al cantó d'aquesta noia és que alguna cosa potser bona
per algú serà.
Clar, no? El goril·la no és tonto i ja veu allà que hi ha alguna cosa interessant.
Que allà és la hembra alfa o una cosa d'aquestes, no?
Sí, 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 sí. I la pel·lícula, sobretot això, la música, l'ambientació, la guerra de Vietnam, perquè això ambientat avui en dia podria ser un Michael Bay qualsevol, és a dir, fots els militars i tal. En canvi aquí li poses un grup de... soldats que han acabat la guerra del Vietnam, que es pensen que ja tornen cap a casa i que bé, que els han reclutat per una missió de, escolta, que res, hem d'anar a acompanyar allà uns científics a veure una illa i poca cosa més, i es troben amb el que es troben. Bé, li dona aquest to que fins i tot els vestits, bueno, tot el que és la iconografia de les pel·lícules del Vietnam és allà. Els famosos helicòpters ens transporten a Apocalypse Now, així com bueno, les postes de sol i només faltava sonar les Valquíries, no? Però aquí...
ja és una mica massa.
Sí, hagués estat un homenatge excessiu. Marta, tu també has vist la pel·lícula. Què ens en
sí,
pots dir?
Jo volia anar a veure una altra a la sala del cantó, però al final em vaig ficar en aquest... De fet, em vaig equivocar i vaig tornar a entrar a Logan.
Uh-huh. Bueno.
I vaig estar a punt de quedar-m'hi.
Sí, no, que... bé, sí, sí, sí.
Perquè...
A veure, no vagis a comparar les dues, perquè una és una pel·li que busca profunditat i aquesta no.
Jo volia veure aquella de No soy Madame Bovary.
Quina és aquesta?
Una xinesa.
Ai, mare de Déu.
Home, perdona? Aquí surt King Kong i sortirà Godzilla, o sigui, això també té alguna cosa de...
Sí, sí, més oriental,
Vietnam, no?
I més oriental impossible.
Més oriental impossible. Doncs, què us haig de dir? És una pel·li que em va recordar aquelles que vèiem la tarda del dissabte o del diumenge, perfectament amb crispetes. És a dir, va al gra. És una... i monstres, i és bastant cruenta, vull dir, veus perfectament, hi ha imatges fins i tot catxondes, perquè hi ha un moment que Kong es menja un paio, no faig spoiler perquè veureu que se'n mengen molts, i bueno, no tants, però està molt enfadat, no?, perquè han anat uns helicòpters armats, el que fa, no?, la humanitat, que abans de preguntar, doncs dispara, han anat uns helicòpters armats i ell s'enfada, llavors es menja un paio i en aquell moment es veu hi ha una escena, un noi que menja, fa de queixalada l'entrepà, no? I fa aquestes fusions d'imatge molt, molt catxondes. M'han agradat certs actors. M'ha agradat veure un John Goodman,
sí,
per suposat, i tots tenen un rol molt típic, no? Molt estereotipat.
Sí.
John Goodman és aquell boig científic que creu que hi ha una terra encara no descoberta i uns éssers que dominaven la terra abans que nosaltres.
Clar, aquí el treball de personatges, guió i diàlegs és pràcticament de manual o nul, vull dir...
Sí, sí, sí. La noia fotògrafa, aventurera, és un estereotip també, fins...
Però et pots creure que en l'època del Vietnam encara hi ha territoris per explorar?
Bueno, fa poc han descobert una terra ignota, vull dir que...
Bueno, però sota l'aigua...
Però aquesta illa ja saben que existeix.
Uh-huh.
Però ningú hi ha anat.
Ah, d'acord.
Perquè resulta que té una tempesta permanent.
Uh-huh.
Al voltant.
Molt bé.
I no poden... No s'hi atreveixen.
Sí. Super místic.
Super, no, i tant. Jo crec que ara hi va la gent a fer meditació.
Claro.
Qigong i mindfulness.
Ara sí, hem de començar a buscar forats de guió en aquesta pel·lícula, pleguem, eh?
Exacte, no comencem per aquí, perquè
no... No té cap sentit buscar-hi tres peus al gat.
M'ha agradat molt veure Tom Hiddleston, està guapíssim.
Sí,
guapíssim.
Encara que tampoc és...
Amb un moré trobo que li han trobat, ja ha fet una mica de solarium abans.
Potser és dels actors que se li nota més que està aquí per cobrar i...
I tant.
Poca cosa més, eh? Perquè no és com, no és com quan fa de Loki, que dius, hòstia, ja està posant ganes, no?
El personatge més encantador,
sí,
per mi, és el vell que es va quedar...
A l'illa. Home, el John C. Reilly. Jo crec que és el que
més
s'ho pren en sèrio el paper. I
fa el pallasso bé.
Totalment, sí.
Fa el pallasso bé.
Bueno, ja ha demostrat que en algunes pel·lícules ja ha fet de pallasso.
Hi ha algun moment també Jurassic Park, eh?
Sí.
Home, és normal, no?
Hi ha un moment d'un home d'un maletí que em va recordar el pobre que el primer que se'l menja el T-Rex, eh?
Jo diria que fins i tot és un homenatge, una picada d'ull.
Jo crec que sí, perquè és, clar, brutal la similitud. No ho sé, també una mica Huckleberry Finn, amb aquella barca, aquella barcassa que es fan...
M'encanta que trobis una relació entre King Kong i Huckleberry Finn. És fantàstic.
Sí, perquè van com una barca passant pel riu i és, bueno, sortirem per aquí, no?
Home, sembla el Mississippi, una
sí,
mica.
Sí, sí, sí.
I, no, sí, ara saps que tot està connectat.
Sí, sí, aquí es poden buscar relacions. No, m'ha agradat molt aquesta.
No hi ha hagut ni amor ni sexe, cosa que en les pel·lícules d'aventura als anys 80 era així. No hi havia.
Perquè no li cal.
Perquè no li cal. I, bueno, jo crec que el públic va disfrutar perquè sabia què anava a veure. I és una pel·lícula que, com bé ha dit en Jacint, no defrauda a
no.
Qui va a veure ara, que bé, sí, ja està. Jo la segona part ja he avisat que no cal anar-la a veure. Jo parlo per mi, no passa res. Jo ja he tingut la meva ració de monstres als anys 80, guerra de Vietnam. I aventura total.
Ara, si la vas a comparar amb la de Peter Jackson, jo aquesta penso que triomfa molt més que la de Peter Jackson, però la de Peter Jackson era una pel·lícula excessivament llarga, de gairebé 3 hores, que es va arribar a fer molt, molt pesada i fins i tot diria que en molts moments avorrida. cosa que no passa en aquesta no t'avorreix, et manté tota l'estona entretingut i
no
divertit.
No pots, perquè és que a la mínima te ve o una aranya gegant o una formiga gegant i te menja.
Està bé.
Com et pots avorrir?
És una, però és una bona manera de mantenir l'atenció a l'espectador.
Hi ha alguna escena una mica gore, eh? Ara he recordat la de l'aranya.
Sí,
eh?
Sí, sí, quan, sí, allò de la pota, no?
Home.
Sí. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, és a dir, sí que és per un, és una mica neutre potser, eh? Però sí que hi ha alguna escena que les criatures pot impactar.
En fi, pel·lícula, això sí, recomanable, eh? Kong la Isla Calavera. Marta, anem per les xafarderies?
Ja?
Sí, ja. Sí.
Si et sembla.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, endavant. Sorry. Marta.
Doncs en, començo amb Ben Affleck. Aquesta setmana la meva secció fa honor al groguisme total.
No com normalment,
no
que
com
és
normalment, que és bastant
digne del Washington Post.
Sí, correcte. Has trobat la publicació que tenia punta de la llengua. Doncs aquesta setmana parlo de Ben Affleck, perquè Ben Affleck ha estat ingressat en una clínica de rehabilitació d'addiccions diverses per la seva addicció ja coneguda a l'alcohol. Sembla que ha superat un cicle bastant exitosament, ha sortit orgullós. De fet, a la gala dels Oscars van acompanyat d'un... com es diu?
Un acompanyant d'aquests?
Un acompanyant, sí, de la...
Un testimoni? No sé com es diu.
Com un padrí.
Un padrí, exacte, un padrí.
Com un padrí. Va anar acompanyat d'un padrí sobri, és important que el teu padrí sí, estigui
no,
sobri.
Sí, perquè si ell ja l'ha torrat, ja...
Però, en fi. I, però ja està, ara ja l'ha deixat, no? I suposo que era aquells dies de precaució. I ha fet un... fa un parell de dies va fer un post en el seu Facebook i va dir una cosa com aquesta: he completat el meu tractament per a l'addicció de l'alcohol, un tema que porto, amb el que porto lidiant des del passat i que continuaré lluitant-hi. Affleck va escriure: vull viure la vida al màxim, ser el millor pare que pugui ser i vull que sàpiguen els meus fills que no hi ha cap vergonya de demanar ajuda quan la necessites de veritat i no hi ha cap vergonya de tenir algú allà fora que pugui fer un cop de mà quan el primer pas no el pots fer tu sol. Que bonic. Els seus fills han d'estar molt orgullosos
de tenir un pare borratxo, clar que sí.
Un directoràs de cinema, per favor.
Que un Batman.
Per això, d'aquí ve que no ha pogut dirigir Batman. Tot doncs, ve d'aquí.
Precisament ell... sembla que una d'aquelles pel·lícules que l'única manera de convèncer algú que la dirigeixi és emborratxar-lo. Per tant, em sembla una mica contradictori. Ara que està serè...
ara que està serè, ha vist la llum.
Ah, exacte, ha vist la llum i ha dit: jo aquí ja marxo, ja, ja mateix.
Ha dit que aquesta pel·lícula no podria donar tot el que ha de donar de si, dirigir-la no ho farà, però sí que continua en el càsting, continua dins de l'equip. Com a Batman, espero, no? No canviarà pas el paper i farà...
suposem que no.
...una altra cosa. Molt bé, doncs també ha donat les gràcies a la seva ex, la Jennifer Garner, per haver cuidat dels seus tres fills mentre ell estava en rehabilitació.
Però, una, perdona, Ben Affleck està casat? Està solter? Està, com està?
Està separat.
Ahà.
Està separat. Està des de 2015, ara farà prop de 2 anys. Portaven 10 anys de matrimoni, de relació, amb 3 fills... La Violeta, si voleu us recordo els noms, que són molt bonics, eh? Violeta d'11 anys, Serafina de 8 i Samuel de 5.
Molt
ben Affleck bonic. Ben Affleck ja té 44 anys, amb molta carrera per endavant encara, per tant me n'alegra que hagi fet aquest pas i que potser per això també es va emocionar, no? També el seu germà quan li van donar l'Oscar. Venia d'una situació de vulnerabilitat.
Suposo que sí, perquè una plorera li va agafar...
Venia d'una situació de vulnerabilitat que aquell fet va fer també doncs, esclatar.
Home, si això el va ajudar amb ell a donar-li ànims, escolta, fantàstic.
I tant que sí. No res, sabem lo del Batman, sabem la rehabilitació, sabem que porta... El 2001 ja va ingressar a la clínica Promeses de Malibú pels mateixos problemes, així que jo li desitjo des del Ningú no és perfecte molta i molta sort.
Home, i tant, a vegades fem una mica de broma, però ens l'estimem molt.
Ens l'estimem moltíssim.
Sí, home. Una cosa no treu l'altra.
Molt. Jo crec que li escriuré un Facebook privat aquesta nit.
Molt ben fet.
No per res, perquè és que allà serà de dia, no per res, de nit. Mm-hmm. Vull dir, és per la diferència horària.
Inevitable.
Doncs, molt bé, què més? Parlem de la Misha Barton. Aquesta noia fa diverses coses, és actriu, té algunes pel·lícules fetes i altres que estan en ja postproducció i que estrenarà. Misha Barton és una de les actrius d'aquella sèrie OC. Us en recordeu, de la sèrie OC?
Sí, sí, i tant.
On van sortir moltes ties que després es van fer famoses.
Sí, Misha Barton es farà famosa aquests dies.
Molta petxuga.
Però no és per la seva aparició a OC. Serà per una altra aparició estel·lar, amb una cinta porno.
Oh!
En sèrio?
Oh!
Bé, no sé si és porno, és sexe natural. És a dir, l'han gravada fent sexe amb un home no identificat que és moré.
Gravar algú fent sexe és bastant porno, no?
Sí.
Vale.
Vull dir, però no tenia diàleg. Vaja, no tenia...
Les pel·lis porno, jo, a mi m'ho han dit, perquè jo no en tinc ni idea, no, però jo em penso que de diàleg normalment tampoc és que vagin molt sobrades.
Res?
No? Ella sabia que l'estaven gravant o com ha anat
això? No ho sabia pas. Segons ella, no ho sabia pas. I la seva advocada, la Lisa Bloom, que deu tenir un caràcter impressionant de fort, ha dit que qui se li acudeixi comprar, perquè està en venda, es veu que hi ha outlets de porno, no ho sabia. Sí, no sé, vull dir, hi ha com una mena d'outlets de porno, una mena de subhastes o coses d'aquestes, i la cinta està corrent i demanen $500,000. Està en venda per $500,000. Sí, sí. Deu ser una mica llarga, no? Tu que no saps res de porno, Aram, per exemple?
Jo no sé res de porno, però sé que $500,000 són molts calés, no?
Molts, sí, sí. Jo crec que podríem fer una bona pel·li porno amb aquests diners. Però bé, l'advocada diu que aquesta conducta només té un nom i és venjança pornogràfica. M'encanta aquesta casuística. O sigui, ha anat al jutge i li ha dit això com tal serà venjança pornogràfica. Ha amenaçat a qui la compri, a qui la vengui, a qui la faci pública, que se les veurà amb ella i que li tiraran tota la cavalleria legal i penal pel cim.
Ah, pensava que havia sigut algo del rotllo nos vemos en la calle, tu i jo, te vi a dar.
No era de l'estil, però vale. Jo crec que fa més mal que te busquin les pessigolles legalment. Bé, no sé, què en penseu? Segons l'advocada de...
Quan vegi el vídeo podrem opinar, sí, però mentrestant no...
No, de moment voleia pels outlets i ningú encara s'ha pronunciat. No, sí,
que no, però que no com veiem... sabem que és autèntic? Tot plegat sona campanya
sí,
publicitària.
Sí, sí. No, bueno, això també és veritat.
Ningú
sí.
L'ha vist, ningú
sí,
el
home,
compra...
Sí, home, sí que l'ha vist, que s'ha vist. Suposo que li han enviat alguna còpia o alguna cosa, no sé. Bé, doncs ja ho sabeu. Si trobeu la Misha Barton, esteu venuts perquè us trobarà aquesta noia i us farà miques.
Molt bé.
Una altra història que no és gens agradable, però m'agradaria comentar-vos-la. La Shannen Doherty, us en recordeu d'aquesta actriu? Feia
sí.
Sensació de vivir.
Sí.
Correcte.
Està lluitant contra un càncer de mama des de fa uns anys. I s'ha penjat un vídeo cachondo, perquè s'ho vol prendre, suposo que deu tenir dies de tot, en sentit de l'humor, mentre una amiga li està rapant el cap abans de començar uns cicles de quimio. El vídeo el podeu veure en el seu compte, no sé si d'Instagram o Twitter, segurament el podeu trobar, si és que teniu ganes o us fa gràcia. I ella també ha penjat fotos amb l'equip mèdic que l'està tractant. Crec que porta uns 2 anys llargs bueno, enfrontant-se a la malaltia i en cicles de quimio. I en veure-la, doncs, m'ha fet gràcia, perquè la seva lluita la intenta portar molta dignitat i alhora no ha deixat de fer aparicions públiques. No tothom s'ho pren de la mateixa manera, no tothom s'atreveix a sortir rapant-se el cap si no ets la Miley Cyrus i ho fas perquè te dona la gana. En aquest cas és, doncs, perquè per necessitat mèdica o... en fi, perquè ho necessitàvem. I acabo amb Neil Patrick Harris, perquè
ens encanta,
també ens agrada molt. Està fent una sèrie a Netflix, A Series of Unfortunate Events, una sèrie d'esdeveniments desafortunats, seria en català. És la segona temporada i està tan content que l'hagin renovat que s'ha fet un tatu.
En sèrio?
S'ha fet un tatuatge, el seu primer tatuatge, i està super super content. Si aneu al seu Twitter podreu veure la seva alegria, el seu tatuatge, en fi, doncs ens quedem amb aquesta bona notícia per a Neil Patrick Harris, que tan content l'ha fet.
Doncs ens alegrem. Té alguna cosa a veure amb el Lemon Snicket, això de la sèrie d'Unfortunate Events aquesta?
Sí, he vist aquest nom.
Ah, vale, molt bé.
Lemony perquè se'n va fer, sí.
És una sèrie de novel·les, em penso que és per
Lemony
nens, molt famosa.
Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Sí, sí, sí.
Una sèrie de novel·les infantils, sí, molt famosa als Estats Units.
Va fer una pel·lícula que va ser un absolut,
sí, exacte,
desastre.
Se l'ha fet el turmell, perquè veig a hashtag Uncle Bone. Això és el Lost, no? Del turmell.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. En fi, si de cas, doncs, fins aquí a les xafarderies. Anem a les sèries i anem a parlar de sèries. Comencem amb els 40 minuts.
Sèries en obert als 40 minuts.
This is where the wealthy and the powerful rule. It is her world. A world apart from mine. Her name is Catherine. From the moment I saw her, she captured my heart. With her beauty, her warmth, and her courage.
Els 40 minuts avui volíem recordar, primer de tot, i que s'estrenava la sèrie de La Bella i la Bèstia, la sèrie de televisió de l'any 1987. És fer un ràpid remember when del que va ser aquella sèrie, que va durar només 3 anys, des del setembre del 87 fins a l'agost de l'any 1990. I atenció, aquella sèrie que van protagonitzar Linda Hamilton, que venia a fer els Terminator, bueno, el primer Terminator aleshores, i Ron Perlman, que era la Bèstia, no?
Sí.
Era una sèrie boníssima, la va passar a TV3 i jo estava absolutament enganxat en aquella sèrie.
Que tu hi estiguessis enganxat no la fa boníssima.
No, no, és que era boníssima. I ara em donaràs la raó i cauràs dempeus.
A veure.
Perquè els guionistes d'aquella sèrie eren Alex Ganza i Howard Gordon. Aquests dos senyors són els showrunners de Homeland i un d'ells de 24. Havia un senyor que era també David Peckinpah, un altre dels guionistes, nebot de Sam Peckinpah. I ara, atenció, la dada que ningú sap, l'altre guionista de la sèrie era George R.R. Martin.
En sèrio?
Sí.
Mare de Déu. Ostres, ara aquí has estuat un punt, eh?
Ah, jo sabia dir que tu estàs dubtant de que jo digui que si era una sèrie excel·lent.
Potser haurem de donar-li una segona oportunitat, però és que recuperar una sèrie dels 80 no fa una mica de...
No, però era una sèrie excel·lent, a més amb el Ron Perlman i la Linda Hamilton, que tenien molt bona química. Recordem que en aquest cas l'acció succeïa a Nova York, el Ron Perlman era la Bèstia, que vivia a les clavegueres de Nova York, i no només ell vivia allà, sinó que havia tota una societat creada en aquelles clavegueres. Havia un encarregat de les tuberies que es anaven comunicant a través de les tuberies de... d'on passava la canalització de l'aigua.
Canonades, eh?
Les canonades. I,
quin corrector has fet servir?
No, no és cap corrector, és l'anglès. Estic llegint de l'anglès, traduint directament.
Molt bé.
Doncs agafa el Google Traductor, aquell que te
parla. No, jo no me fio del Google Traductor. Com més lluny, millor. I l'altra, la protagonista, la Linda Hamilton, era l'assistent del fiscal del districte de Nova York. I ella investigava casos i ell l'ajudava, diguéssim, a l'ombra, no? Això va durar 2 temporades, fins que la 3era temporada Linda Hamilton va deixar la sèrie i aleshores va aparèixer una altra trama, però clar, sense la Linda Hamilton, que s'havia perdut la química que havia entre els dos personatges principals, la sèrie no va funcionar i va ser un fracàs. La sèrie amb una altra actriu que tampoc venia a substituir el personatge, perquè era una policia que investigava la desaparició del personatge de la Linda Hamilton, que a més havia quedat embarassada, havia tingut un fill amb la bèstia, una cosa molt estranya. I allà es va acabar la sèrie. Jo crec que al final de la sèrie va ser quan va abandonar l'actriu principal, i a partir d'aquí és com que no van saber què fer amb la sèrie, quan ja s'hauria d'haver acabat.
Normal, exacte.
Sí. Llavors és allargar i no saber on anar. I recordem que va haver un rebot l'any 2012, que jo crec que és més oblidable, per no dir altra cosa, perquè la bèstia era super guapa, atractiva i, bueno, en fi, una cosa que dius no.
Sense sentit.
Cap ni una. En fi, Aram, tu has vist diverses coses per Netflix, també volia que ens en parlessis una mica.
Sí, sí, sóc el Netflixejador.
Això. Santa Clarita Diet és una de les primeres propostes que volíem comentar amb tu, Aram.
Guess what Kelly told me last night? She and Ben are selling their home. It's a beautiful property. Great location, new kitchen. I think they'll give us the listing.
That'd be great, honey.
Doncs podem parlar d'aquesta sèrie. A veure, és tirant una mica escatològica i una mica gore, però en l'estil Brain Dead. O sigui, no és realísticament gore com era The Nick, per exemple, que tot tu arribaves a creure, sinó que és un gore més de pel·lícula de zombis de baix pressupost. O sigui, és un gore amb sentit de l'humor. Tenim a la protagonista, que no se sap ben bé què li passa, i d'un dia per l'altre l'únic que li ve de gust és menjar carn crua. Per això deia que em va fer pensar una mica en la pel·lícula. I aleshores, doncs, està casada, treballa amb el seu marit, són agents d'una immobiliària, i a partir d'aquí, doncs, han de trobar la manera de seguir portant una vida normal amb la seva filla, i que ella és una zombi mort vivent que es dedica a menjar-se gent. Per cert, que des del primer capítol ja es menja algú, i es menja ni més ni menys que en Cassel, tio.
Què dius?
Sí, sí, apareix el primer capítol i se'l batilen.
Bueno, ja està. Nathan Fillion, que fa un petit cameo, diguéssim.
Exacte,
no?
Ja. El cameo
de... Es pot considerar spoiler, això, o no?
No, perquè surt al cap de res, o sigui, és com...
Vale.
I aquesta sèrie, a veure, jo trobo que ella està una mica sobreactuada. O sigui, facialment té uns tics...
Tanto que el crack aquesta setmana ha sortit del concepte.
Sí, exacte. De si estava prou sobreactuat. Doncs en el seu cas és un pèl exagerat. A mi em fa pensar una mica en Jim Carrey, saps? O sigui, quan riu és molt exagerat, quan parla obre molt la boca i tot és com una mica passat de voltes. No sé, haurem de veure quin to agafa. Però de moment, al primer capítol hi ha una escena de vòmit que és de manguera. És un xorrazo, allò és un xorreo, que és una cosa de...
Però és una comèdia, és...
És una comèdia. És una comèdia amb zombis, per tant, és una comèdia tan graciosa com poden ser les pel·lícules on es mengen a la gent.
Però vol ser un Evil Dead, per entendre'ns, o...
Jo hi veig un toc de Brain Dead, saps? Un toc de sitcom, sí, sitcom amb zombis. Uh-huh. O sigui, és d'aquestes sitcoms que abans la mare tenia problemes amb alcohol, ara la mare té problemes perquè és un zombi, bàsicament.
La protagonista es diu Barrymore.
Es diu Barrymore.
Que tenim aquí un repartiment.
Sí, tant, no ho havíem ni comentat.
Home,
és un punt important de cares a que la gent vulgui veure la sèrie.
Sí. Ja I ell no és el Timothy Olyphant?
Ell és el Timothy Olyphant. Tenen una filla que ho fa bastant bé, uh-huh, i que aquesta sí que és, bueno, és noveta. I en Timothy Olyphant també està molt bé. Ella, això, la trobo un pèl exagerada. En tot cas, mireu-vos el primer capítol, veureu el que vull dir quan parlo de gore, i si us fa gràcia, doncs tireu endavant.
Molt
només
bé.
Faltaria.
I també has vist una producció animada que fa molt bona pinta, produïda per Guillermo del Toro, s'ha vist a Netflix.
És que aquesta està molt bé. A part de produïda, també està basada en unes novel·les de Guillermo del Toro, i ella ha contribuït com a guionista. És Troll Hunter, que és el cazador de trolls, que és una sèrie sobre un humà que adquireix, per casualitat, una mena d'amulet que el converteix en el caçador de trolls. Que és el caçador de trolls, és un troll en general que es dedica a caçar els trolls dolents, perquè els trolls són bons. El que passa que per primera vegada ha caigut en les mans d'un humà que haurà de... que és una mena de Spider-Man en el fons d'aquesta sèrie, perquè el que ha de fer és compensar la seva vida de quinceanyero, d'anar a l'institut, d'intentar lligar-se a la noia que li agrada i cuidar de la seva mare, que és una mare soltera, com la tia May. I al mateix temps, doncs, com li diu el seu amic, tienes una gran responsabilitat, o sigui, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. És molt original tot el dibuix i tota l'escenografia, tota l'ambientació està molt ben trobada, el disseny dels personatges, dels trolls, perquè surten trolls a patades, està molt bé, i la sèrie, la veritat és que entra en acció molt ràpidament. Després del primer capítol ja ha estat el pescau vendido, o sigui, ja, saps, ell ja s'ha trobat l'amulet i no és allò, ai, com funcionarà, no sé què, no sé quantos, no, l'amulet s'activa, el tio es fot una armadura, li surt una espasa i ale, a repartir pinyos contra els trolls.
Quants capítols, més o menys?
22, em penso que té.
L'han confirmat per una segona temporada.
Sí. No m'estranya. Jo m'he mirat els resums perquè, o sigui, no puc evitar-ho. Quan començo a mirar una sèrie i si em posen resumets allà breus penjats, me'ls acabo llegint. I per tant, la cosa, la trama es complica. Això sí que ho podem dir. La trama es complica, però la sèrie, la veritat és que és una sèrie d'aventures ben pensada, és un Spider-Man amb espasa i és molt senzill identificar-te amb aquest personatge. Des d'aquí la recomanem moltíssim perquè és molt original i està molt ben feta.
Molt bé.
O sigui, per grans i petits, eh?
Vull dir. Els episodis són autoconclusius o hi ha una trama que continua... o és una mica barrejada tot?
Es veu que hi ha una trama per sota, però els episodis ara per ara són autoconclusius, saps? Perquè ell ha d'acceptar el seu rol, doncs ha de veure com encaixar aquest nou paper amb la seva vida, van apareguent secundaris que et sembla primer que només sortiran en un capítol, però després veus a venir que es convertiran en habituals, o sigui, és una mica com totes les sèries que... però es veu que té un objectiu. Es veu que té un objectiu i que passaran coses i que... hi ha una trama per sota.
Bueno, Netflix està fent molt bona feina amb animació, està recuperant produccions animades, perquè recordeu que hi ha un acord entre Netflix i DreamWorks, d'aquí com el Gat amb Botes ha fet el salt, el Rei Julien dels Pingüins de Madagascar també, com en Sinistre un Drac també té una sèrie que s'està fent per Netflix, vull dir que bé, que hi ha una sintonia i que Guillermo del Toro, que ha assumit un rol dintre de DreamWorks important, suposo que també ha pogut col·laborar i colar aquesta sèrie que ha treballat amb, i fer-ho per Netflix, no?
Jo de fet sóc molt fan de les sèries d'animació de Netflix, perquè no només m'agrada aquesta de Trollhunters i la segueixo, sinó que també segueixo Rick and Morty, que és una sèrie sobre una mena de professor xiflado que és una còpia del personatge de, bueno, del científic de Regreso al Futuro.
Sí, un dia en parlarem d'aquesta sèrie que mereix sí.
Perquè és molt desquiciada, eh?
Sí.
És una cosa molt desquiciada i aquesta sí que no la podem recomanar pels nens, perquè
no podem,
és una, pot ser una mica desagradable. Doncs aquesta sèrie també està molt i molt bé, i BoJack Horseman, que és un actor antropomòrfic mig home mig cavall que als anys 90 va protagonitzar una sitcom de molt èxit i ara es troba que no sap ben bé què fer amb la seva vida, que té un toc a Californication, per dir-ho així. Saps que això, el personatge en Hank Moody, que va tenir una gran sèrie, va tenir en aquest cas un gran llibre i després no saps ben bé què fa a part d'emborratxar-se, doncs això és BoJack Horseman. 3 temporades fantàstiques, super recomanables també, un dia en parlarem extensament.
Molt bé, doncs si et sembla bé, anem pels còmics. Black Sabbath, venint de Kong. Imagina't la banda sonora que té Kong.
Mare de Déu, em sembla molt bé, doncs. Mira, a mi va entrar la banda sonora, veus? Bé, comencem amb el saló del còmic. Anem a parlar de novetats. Portarem de moment les novetats de Planeta i de Norma i, en tot cas, abans del saló del còmic acabarem amb les novetats. De Planeta m'ha agradat especialment un volum que es titula Conan, rei de lobos, que porta alguns dels autors més clàssics de la sèrie i que, a més, celebra el 35 aniversari, perquè ja fa 35 anys que Conan es publica a Planeta. Jo recordo aquells primers volums de l'Espada Salvaje,
sí, sí,
i els Super Conans i tot
clar,
això.
Clar, sí, no? De Comics Forum, els primers...
Ah, tenia un... Això vol dir que són molt vells, doncs, eh?
Segurament, algú.
Me cago en la mà.
Bueno, clar, érem petitons i veiem el Conan allà al quiosc, no? Quan,
tenia...
quan existien.
Exacte, tenia un... quan existien els Conans i els quioscos. Tenia un company a l'institut que tenia aquells volums de l'Espada Salvaje de Conan amb històries completes i que un dia la seva mare els hi va tirar tots. Jo, me cago en la mà, haver-ho sabut. Bé, doncs aquesta em sembla la novetat més destacada de Planeta. Aleshores tenen molt de manga, però com que aquest no és el meu camp, la veritat és que no m'atreveixo a recomanar gaire res perquè vés a saber què ens trobaríem.
Bueno, surten, no sé si serà novetat del Saló o no, crec que surt ara el Bola de Drac Super. El...
Ah, sí, en sí. Color. I la història de Bu en color. He vist molt de material
sí,
de Bola
sí,
de
no,
Drac.
Però vull dir, Bola de Drac Super, la nova sèrie que estan traient... que s'està emetent al Japó i em sembla que aquí l'ha començat a emetre Boeing o un canal d'aquests, que continua la història de Bola de Drac, es peten a Bola de Drac GT, vull dir, passa a ser no oficial i tornen, diguéssim, des del moment en què guanyen el Monstre Bu, no? I entra una nova història. Doncs trauran el manga basat en, bueno, el manga de la sèrie i ho fan continuant on van deixar el manga original de Grappa, que va començar la sèrie vermella de Bola de Drac Z de Comics Forum, aleshores, o Planeta Agostina Comics, no sé com es deia, però continuant a partir del número 212, perquè es va acabar en el 211.
Que fort, i en el mateix format i tot.
En el mateix format,
sí. I el preu en pessetes.
No, això, és...
això ja segurament no.
No, però si t'esperes al Saló del Manga, tindràs el recopilatori en color molt més maco.
Molt bé.
És pels impacients i col·leccionistes.
Doncs això. També treuen en un volum la recopilació de la història del Monstre Bu.
Sí, l'estan traient.
Que és allò, sí. Doncs sortirà en un volum a veure què portarà. Norma. De Norma hi ha unes quantes coses que m'assembla que estan molt bé. Primer, finalment comencen a publicar The Week and the Divine, que és una sèrie de la que hem parlat moltes vegades,
sí.
Doncs publicaran el primer volum coincidint amb el Saló del Còmic. La recomanem des d'aquí. És la història dels déus clàssics de totes les mitologies que un cop cada 100 anys es reencarnen a la Terra i es dediquen a fer d'estrelles de rock. Fins aquí podem explicar.
Molt bé.
I aquest resum no té massa res a veure amb la història, però és així. O sigui, la història més o menys és aquesta, però també va molt més enllà. La recomanem, els que els agraden els còmics una mica diferents, i amb bastant de diàleg, i amb quantitat de personatges. Què més? Millennium. Publicaran el còmic de Millennium adaptant les novel·les de l'Stieg Larsson.
Ai, no fa falta. Ara que tindrem segona pel·lícula...
Sí, exacte, però bueno, no sé, pensant, mira, pues, Millennium va. Sempre tira.
Això
què
sí.
Més? Algú de material nacional també et sortirà El Arte de Volar i El Ala Rota edició de luxe, els dos còmics de Quim i Altarriba, recopilats en dos volums que la veritat fan molt bona pinta. Jo, com que em penso que no els tinc tots dos, potser aprofitaré i pillarem aquest volum recopilatori perquè estava molt bé. Què més? Un parell de novetats que, a part de que, a veure, no ens oblidem de que sortirà un munt de material de Star Wars.
No, ja.
Aquest ja el donem per suposat i anem a comentar altres coses que la gent no s'esperi. Per exemple, Archie conoce a los Ramones.
Perdó?
Un còmic d'Archie, aquest personatge que ara li estem agafant molt de carinyo, que s'està començant a publicar aquí després de 75 anys d'història.
Sí, sí. Més val tard que mai.
Més val tard que mai. Doncs hi ha un especial d'Archie conoce a los Ramones a la banda.
Bueno, home, pot ser curiós, això.
Pot ser curiós, la veritat, veurem per on van els tiros.
Espero que sigui, bueno, mentre eren vius, perquè no sé si queda un, no, només? O...
Sí, no? No en deuen quedar gaires.
No, jo diria que en queda un si és que encara viu.
A veure. I també publicaran d'Archie Riverdale, un one-shot, que a més està relacionat amb la sèrie, més que no pas amb la sèrie de còmics, o sigui, està més relacionat amb la sèrie de televisió que amb la de còmics, perquè una de les coses que fan és explicar com es posa catxes l'Archie. Perquè clar, tenim la sèrie de còmics on l'Archie és un mindundi i la sèrie de televisió on l'Archie és un catxilles, hi ha alguna cosa que no quadra, doncs fan servir aquest número de Riverdale per explicar-ho una mica. I també tindrem Jamás tendré 20 años, una segona edició d'aquest còmic de Jaime Martín. M'encanta que Jaime Martín torni a publicar a Espanya, perquè després de tenir un cert èxit va haver de marxar a França perquè aquí ningú li feia cas, i ara bueno, que torni
és
està molt
habitual,
bé.
És habitual, això.
Sí. I Inside Moebius, tercera edició d'aquest volum dedicat a Moebius, i la veritat això sempre és motiu de gozo i alegria que Moebius torni a estar a les estanteries.
Molt bé. Què més?
Què més? Podem parlar de Civil War 2, que
sí,
ja s'ha acabat?
Sí.
Podem ser més o menys clars amb Civil War 2?
Sí.
Vale, perquè és bastant pet, eh?
Sí, estic molt d'acord. És anar a treure duros, aprofitar-se de l'èxit de la pel·lícula per... Jo crec que el Bendis està una mica en certes hores baixes a l'hora de fer grans
sagues. Potser s'ha de tornar a dedicar a les seves coses més petites, sí, no? Els seus powers i aquestes coses.
Ha tornat
coses.
A fer Jessica Jones altra vegada.
Per exemple.
Jo crec que aquí és quan ell brilla.
Sèries amb diàleg, no sèries que saps que tard o d'hora han d'acabar en una mega batalla entre 400 herois disfressats.
Tu saps que és aquest còmic que res té sentit,
mm-hmm.
I un cop llegit te n'adones que no ha passat absolutament res,
sí.
I pàgines de no res, mm-hmm. Això és Civil War 2, o sigui, jo crec que amb lo bé que ho va fer Mark Millar en aquest còmic, que va ser un abans i un després,
sí.
En el còmic de superherois, aquest Civil War 2 passarà com
a veure,
amb més pena que glòria,
sens dubte. Quedarà oblidat,
sí,
quedarà oblidat, completament oblidat. El que passa és que el fet de que hagi aparegut perquè hi ha hagut el Capitán América Civil War i perquè fa 10 anys el Civil War original no té per què fer que automàticament sigui dolent. Que sigui oportunista no vol dir que sigui dolent. El que passa és que en aquest cas és dolent, però podria no haver-ho sigut.
Tot i que
cas...
el dibuix del David Márquez
és molt bo.
Brillant.
És molt bo,
aquest,
sí, tio.
En aquest cas el guió no està a l'alçada del mm-hmm. dibuix. És una autèntica pena, perquè és mm-hmm. boníssim.
Sí, sí. A part de que a mi personalment, que Ojo de Halcón és un personatge que m'aprecio molt des de fa molt de temps, fer que mati a Bruce Banner és com...
Sí, no,
ja no és spoiler això, no?
No,
ja
no,
podem
suposo
parlar.
Que no, sí, home, sí, ja es pot dir, sí, sí. Però no té cap lògica ni sentit, ni és efectista.
I em sembla una falta de respecte cap al personatge d'Ojo de Halcón i cap al que s'havia estat fent amb la sèrie d'Ojo de Halcón aquests últims anys i... Bé, no sé, no ho entenc.
No, ara mateix Marvel està en un moment crític.
Mm-hmm.
El nou Rebirth de DC, la veritat és que està fent històries bones. Mm-hmm. El Superman, per exemple, és excel·lent. Jo estic... rendit, amb el nou Superman i l'atreviment que han tingut en fer les històries del nou Superman. I la veritat és que Marvel reaccionarà aviat i està preparant un moviment amb el qual ja ha anunciat que fitxarà grans guionistes que han marxat a Image perquè tornin a Marvel i perquè torni el classicisme Marvel, perquè recordem que ara mateix Iron Man no és Iron Man,
mm-hmm. ni... Thor no és Thor, Capitán América no és Capitán América,
sí, però no,
bueno, Hulk no és Hulk, no. O sigui,
Lobezno no se sap on està, tenim el viejo Logan però Lobezno clàssic no hi és,
no hi és, o sigui, en teoria és mort.
Tenim un Peter Parker que és pràcticament irreconeixible, o sigui, mm-hmm. Peter Parker que és Tony Stark, que no lliga per res, o sigui, és un univers Marvel tan canviatat diferent que ha provocat un cert rebuig.
En el fons, el que volem els lectors de còmic és que ens donguin sempre el mateix.
Correcte.
Saps? O sigui, desenganyem-nos.
És a dir, fes algun petit canvi, però no et passis.
Exacte. No es tracta d'inventar la sopa d'all, saps? És allò... O en tot cas fes un what if, que ja ens semblen bé aquestes, sí, coses, saps? Un canvi que dius, i d'aquí un any tot tornarà a la normalitat, com van fer amb el cruz, amb el crossover entre amb l'era de l'apocalipsis, que uh-huh. durant 3 o 4 mesos van tenir uns mutants així estranys, que hauria passat si no sé,
exacte,
què, de realitats, sí, alternatives, sí, i coses d'aquestes. I ja està. I després torna al bon normal, que és el que ens agrada.
En fi, que ho deixem aquí i res, havíem de parlar de Winston Onward, però ho farem...
Ai, despiste.
Sí, despiste, és igual, ho deixem pel proper dia, que a veure si ha sortit el següent número i ja podem parlar amb una mica més, que no sigui només del principi de la saga. Ara, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Marta, tu la setmana que ve aquí,
Tu la bèstia i jo la vella?
Sí, sí, tocarà veure la vella i la bèstia aquesta setmana. Correcte.
Quina mandra, em sap greu.
Jo per escoltar les músiques, escolta, jo ja, amb això ja en tinc prou. I amb això ens acomiadem, mira, i ho farem.
Mandra, vella i la bèstia, i mandra la Emma Watson.
Ai, pobrissona, què us ha fet?
No m'agrada.
No, Mella, que li té mania, jo no li dic cap mania. En fi, la vella bèstia, Emma Thompson, el tema clàssic Beauty and the Beast. Jo mateix, també, l'Ignasi Irbat, m'acomiado. Fins la propera setmana, ningú no és perfecte.
As old as time, true as it can be, barely even friends. unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever just as sure as the sun will rise. Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Rising in the east, tale as old as time, song as old as